Des de la natura, amb Martí Boada.
Doncs no, no. Això que ens diuen els meteoròlegs, que com plou és mal temps, no. Això és mala informació. Com plou en aquest temps, és bon temps, eh? Ara això és aigua per la primavera i l'estiu, i el fred, la temperatura una mica baixa. Aquest concepte de bon i mal temps que ens donen els meteoròlegs, que només és bon temps quan fa sol, Déu-nos en guard que fos així, perquè seria horrorós. Ha fet un temps estupendo. Ha plogut molt, sense fer mal aquí, al nostre territori. No hi ha hagut alguna esllavissada, però ha plogut bé, ha plogut molt bé, i ha deixat el que en diem saó. Ha deixat 3 o 4 dits de saó, és a dir, d'humitat en el terra, eh? I els arbres s'han rentat, han quedat molls, hi ha una quantitat d'aigua acumulada, el que en diem aigua verda en els arbres, realment molt important. Les fonts tornen a rajar, per tant, bon temps. L'aqüífer, que això ja n'hem parlat alguna vegada, l'aqüífer és la quantitat d'aigües que circula i que no veiem. L'aqüífer normalment és superior, l'aigua que hi ha en l'aqüífer, a la que veiem en els rius i en els torrents. És a dir, l'aqüífer d'aquí del Baix Montseny s'ha recarregat, per tant, realment ha fet molt bon temps. Això és vida, és pluja, diguem-ne, i és aigua per la primavera i per l'estiu. Per tant, contents, ha anat bé, eh? De manera que, i després aneu a partir de la cota 900, al Montseny, ja ho sabem, que fa una temperatura diferent, més freda, i fins i tot la vegetació és diferent, hi ha els boscos de faig. A partir de la cota 900 d'alçada, la temperatura és més baixa i plou pràcticament. Aquí a Sant Celoni ens cau una mitjana anual a l'any uns 700 litres per metre quadrat. I a dalt pràcticament plou el doble, a dalt a Santa Fe cau uns 1.300, llargs, diguem-ne, no? Llavors això ha anat molt bé. Hi ha hagut un fet que no se n'ha parlat, s'han alliberat molts tritons. Aquest tritó endèmic de la muntanya, el tritó del Montseny, que ara hi ha dos centres de recuperació d'aquesta espècie, perquè en el Montseny només es troba a 7 torrenteres, però a partir de la cota 900. Llavors aquesta població, se n'han agafat individus, exemplars, d'aquest calotriton arnoldi aquest, que és un dels últims vertebrats, l'última espècie nova que s'ha descrit a Europa, doncs es van agafar alguns exemplars i s'han posat en dos centres de recuperació. Una a Torreferrusa, Santa Perpètua de la Moguda, i l'altra al Parc Zoològic de Barcelona. I els han criat molt bé, tenen centenars de tritons al Montseny, allà, en aquest centre de recuperació. I ara se n'han deixat anar uns 400 exemplars, s'ha repoblat on hi havia aquestes poblacions vestigials i els van deixar anar abans que plogués tant. Llavors, la meva perspectiva, perquè jo el conec, aquest tritó, el conec, és que aquests tritons els van deixar anar a dalt a la muntanya, en el lloc que els hi pertocava, i després va ploure tant, que van caure més de 200 litres per metre quadrat en poca estona. Llavors, aquests tritons, per mi, ja no hi són allà on els van deixar anar. Ja són a Blanes, perquè aquest tritó, com plou tant, si és un tritó adult, quan fa aquestes pluges tan torrencials de cop, ell té una mena d'unglots a les potes de darrere, i quan cau tanta aigua, ell s'arrapa en el substracte del torrent, que normalment és un substracte de pissarra, pissarrós, i s'arrapa, posa els unglots allà i s'aguanta. Jo crec que aquesta vegada no hauran tingut temps d'arrapar-se. Jo, el meu temor és que hores d'ara, sense voler, involuntàriament, han baixat. Però bueno, dit això, contents, perquè ha fet un temps escaient per l'època que som, i després una notícia que per mi, com a autor, amb un plat de joia, ha sortit aquesta setmana un llibre meu nou, que es diu Poemes al sotabosc, eh? Poemes, l'ha editat un editorial d'aquí de Sant Celoni, interessant, que es diu Tuxita, i fa una col·lecció de llibres de poesia que els porta o dirigeix el Pau Gené, aquest poeta local, i en aquesta col·lecció Quarteres acaben de publicar, doncs, com us dic, aquest llibre meu, del Martí Boada. Està dedicat al bosc, com sempre, no? O sigui, la meva gran passió. Són entre poemes i entre prosa poètica, eh? O sigui, mira, començo amb una narració que és prosa poètica, que és del meu diari de camp, no? És el 28 d'octubre, d'ara fa 2 anys i mig, i comento: paisatge modelat per una geologia antiga. Cims bunyeguts, bunyeguts d'alçada considerable, com el Balandrau, el cim del Balandrau, tristament conegut perquè hem perdut alguns amics amb alguna allau aquí en el Balandrau. Anem a la cabana de l'Esteve, una construcció documentada al segle XV. Actualment l'han refet uns companys, la Pepa Morant, un arquitecte, que és, ella és, té molt d'enginy, és paisatgista, i el seu company, el Mats Eiri, que és un noi d'origen noruec. És un noi, és com un buscarol, com un tallador d'arbres, té tota l'estructura, un noi fort, alt, sapat. La Pepa té una personalitat de finor humana, infreqüent. És arquitecte paisatgista, emoció intensa. L'estima i les formes del territori i la vida que s'hi escampa es fonen en ella. I amb ella, amb l'arquitecte, esdevenen una fusió intensa, vital. En Mats, el seu company, és tal com sona, un autèntic viking, és un viking noruec amb un particular toc bellesà, parlo en català, ja bellesà, molt clar, molt diàfan. Té un físic de buscarol, d'aquells que feien anar la destral grossa. Aquí, dalt, a la serra del Maianell, i el Puntiró ha trobat qui li havia de dir una geografia semblant a la dels seus orígens, a Noruega. Ell es troba en el seu ecosistema. Lluny de ser un estranger, sembla talment un indígena del Ripollès. Per arribar als 1.600 metres on ens espera la cabana, hem transitat un bon tros de la ribera del riu Tregurà. Orella drets per un paisatge de boscos densos, de gatzaula. Gatzaula és un arbre molt rar, aquí al Montseny el tenim a l'Alt Montseny. Aquí forma un bosc, una gatzauleda. Tenen aquests arbres, tenen mides com mai ho havia vist en un gatzaula. Alternats també, com mai tampoc ho havia vist abans, amb claps de bosc de moixera de guilla. De moixera de guilla, de sorbos. En Mats, sorneguer com és, que és molt conyon, els ha batejat, s'ha posat un nom al lloc de moixeres de guilla, els diu guilleries de moixa. Els vorals del camí són densos herbassars de pastura, amb una gramínia que es diu frumental, i falgueràs alterns, amb falgueres quilines de bastanta envergadura. Els mullerius obacs, alguna localitat de la vella Viola d'Aigua, que és una cridanera planta fundinal que viu a les fonts i que és carnívora. Té una estratègia foliar singular amb una fulla de color groc enganxosa, disposada talment per capturar mosquits i diferent de mena d'invertebrats, que absorbirà i metabolitzarà en format mineral, uns minerals que no li forneix el medi, un medi excessivament rentat de l'hàbitat on viu, i obtindrà aquests minerals a partir d'aquests cadàvers, d'aquests invertebrats. De tant en tant, algun clap de bedolls, el Bètola, l'arbre del que estava enamorat el gran escriptor rus Dostoyevsky. Encara a mi i els pastors, que entre d'altres utilitats en feien besulles, és honest i útil per veure, i encara a mi personalment i alguns pastors ens captiva. El camí una mica enfangat està modelat per les peulles del bestiar vaquí, per les vaques i les vedelles que volten lliurement per aquests prats. Arribem a la cabana de l'Esteve, quina meravella, un gaudi vivencial gran, paisatge exemplar d'història natural i d'història social. Dintre del nou espai creat i consolidat per la Pepa i en Mats, ens acullen les parets gruixudes, regalim una història humana, unes històries arrapades, inesborables a les pedres i les lloses de la cabana. Caliu humà, vivència intensa, banyada amb unes nits d'estels i somnis plaents. Aquesta és la vivència en aquesta vella cabana a l'Alt Ripollès. D'aquí salto a la visita a una masia d'aquí del Montseny. Una masia molt interessant, a la Vall de la Castanya, a prop del Coll Formic. Aquesta masia es diu Can Brudon, està a la parròquia de la Castanya. En molt poc temps, en Josep, que ara està ben sol, pastor, pagès, buscarol, recol·lector de mel de rusc, de suro, ha perdut primer la mare i recentment el pare. ha quedat allà sol, com tant d'aquests pocs pagesos que ens queden a l'Alt Montseny. Ha quedat conco, ha quedat per vestir sants, que diuen, solter. No hi ha hagut cap noia que hagi estat disposada a anar a viure en aquelles condicions d'una pagesia pobra, digna, però aïllats, no? Ha quedat ben sol amb Josep a Camprodon, que és una masia és realment aïllada, que es troba de sota dels cingles de la Besa. Per arribar-hi no és gens fàcil. Hi ha un camí de bosc xargallat, amb trenques de desguàs de l'aigua, una darrere l'altra. La base del camí són llicorelles esquistoses, és a dir, pissarres, que són pedres verticals amb veritables trencadores d'amortidors de turismes, tan sols aptes per cotxes 4x4. Fa poc vàrem fer la mort del porc i ens va convidar a mi i a l'Alfons Planes, de Can Besa, el que ha estat alcalde de Montseny pràcticament 30 anys, i ens ha convidat a compartir l'esmorzar de la matança. Avui ha estat un dia ple de vivència amb aquesta trobada, amb una forta càrrega de simbolisme. I aquesta vivència a Camprodon, l'esmorzar ha estat un viatge en el temps, un moment insuperable de respecte, memòria i de comunió vivencial amb en Josep. D'aquí, al cap d'uns dies, me'n vaig a la Fundació Palau, a Caldes d'Estrac, a Caldetes, on hi ha una exposició amb ceràmiques de l'Eulàlia, que és una gran ceramista, i l'exposició se'n diu El bosc mai no falla, encapçalada amb un poema meu que diu El bosc mai no falla, de noblesa fustada regenera florint en temporada encetada. L'acompanya un altre poema que se'n diu El poema de l'alba, lligabosc matiner, clavellina de prat, xenixell marginer, breu floreta de l'hort, en el prat tens destí.
Un ocell piulant, la calma d'un bosc ple de vida. Tot a Diaris de la Natura, amb Martí Boada.
Llegim una mica de notes del diari. Faig una classe, una pràctica a l'Institut d'Escola de la Tordera. Porto un exemplar d'una serp que vaig trobar morta a la carretera, que és una serp preciosa, verd i blava. El Coluber viridiflavus era una serp que fins i tot els romans la respectaven. No era estrany que en les Caldes, en els llocs on hi havia aigües calentes, els que s'hi feien banys curatius, i posessin alguna serp d'aquestes vives. És una de les serps més boniques de les nostres muntanyes, d'una gran bellesa. Aquest exemplar que tinc és mort de fa molt temps, però la tinc naturalitzat, que va ser un exemplar abatut per una persona gran. Ho va fer amb un bastó de ballaner, en sortir-li d'un marge en un hort de dalt a la Cortinada, Andorra. Per atzar vaig viure el desgraciat episodi en directe. L'únic que vaig poder salvar foren els cadàvers, que vaig naturalitzar per posar-los al servei de la conscienciació ambiental i de l'educació ambiental. És un colúbrid molt escàs, sol estar associat, com us he dit, a les aigües calentes. S'explica que els romans, com explicava, aficionats com eren els banys de balneari, el posaven a les piscines de bany. Jo el vaig portar aquí a l'institut perquè els nens, els nois, els adolescents, perdessin la por i el fàstic. Les serps a vegades tenen una reacció humana negativa, els produeixen, i reaccionen sovint matant-les injustament. Són animals ben nets i que tenen un paper importantíssim, que aquí som nosaltres els humans per destrossar-les com fem, 25 de març. El temps en la flor ni tan sols és temps. És per això que és formosa, la flor. La bellesa en ella és completa. Aquest, en el cas de l'arbre fruiter. De l'arrel, els estams ascendint per la tija. I aquestes ja és a començaments d'abril, entrant en un dels sots més bonics del terme de Sant Celoni, perquè Sant Celoni, sempre us explico, no és tan sols la vila, no tan sols és el poble, això és el sistema urbà, però tenim un municipi molt gran, el més gran del Vallès Oriental, amb més de 60 quilòmetres quadrats, que és molt, i sobretot és gran a la banda del Montnegre. Aquest sot està a la vall d'Olzinelles i es diu el Sot de l'Aranyal. El poema diu, perquè està dedicat a una escultura que vaig fer una creu que en dic la Creu de l'Aranyal, fet amb una ridolta amb una liana de que vaig trobar morta en aquí en el sot. El Crist de l'Aranyal, ni la solitud del sot de la Ramor, ni la paó del Bagany d'Olzinelles han pogut reduir la pregona fecundó de la Vidalba, en creu donada i en freixa bressolada. La creu descansa en la base d'una freixa que van tallar inexplicablement a la vall de Santa Fe. El poble de la costa, fugaç, una verdor vinguda d'enllà de l'antigó, l'aigua neta és l'aigua de debò, si no és aigua, la llera de granit bressol s'escau, el falgarà i el gat maimó, nodrits de breu esquitx, en mocinar el coixí, agombolen el jorn intemporal al rieral. Mireu quines paraules i quins homes més bonics. El gat maimó, que potser no us sona. El gat maimó és el nom d'una liana que es fa per aquests torrents d'aquí dalt al Montseny i del Montnegre. El gat maimó, una planta preciosa, i que aquest nom, gat maimó, només es refereix a aquesta planta. De tant en tant apareixen aquests noms que no saps ni qui se'ls ha inventat. L'espernallac, el bàleg, que només fan al·lusió en una planta en concret, no? Diada de Sant Jordi. Sant Jordi d'any rere any, tens la força del mineral, fort com el metall de ferro, braç de virtut, espasa de cavaller, com el de Vilardell, que era el senyor de Sant Celoni. Culturalment tan fecund com cap d'altre conegut. Som un poble lluitador, sense por a l'averany. Encara que se'ns vulgui dany, ni els enemics més ferranys mai no es podran impedir que ni el llibre ni la rosa per Sant Jordi gloriós, en diada molt viscuda, abandonin la jornada. Que és maca, la diada de Sant Jordi. Mica en mica ens hi anem acostant, Primeries de maig, ja hem arribat al maig, el calendari va avançant, i jo encara, l'any demà de Sant Jordi, el 24, torno a anar, abans d'arribar al maig, torno a anar a la vall d'Olzinelles, en aquest punt, fixeu-vos quin nom més bonic, el sot de la Ramor, el sot del soroll, aquí el sot de la Ramor, s'ha mort excepcional un arbre estrany, raríssim, que estigui aquí, que és un faig solitari. Hi ha faig aquí al sot de la Ramor. M'ha produït molta tristor veure'l de mort sobtada. Ha tingut una mort sobtada. Calculo que aquest faig tenia més de 100 anys. Un tronc cilíndric, aspecte molt saludable, tenia un paper remarcable com a arbre sentinella. Ens indicava els canvis climàtics. Ha estat el primer en sucumbir. Realment és un arbre canari, talment com els miners galesos, per evitar accidents greus com amb grisú o monòxid de carboni. Entraven a la mina amb un canari engabiat penjat d'una verxa fins d'uns 3 metres. Si l'ocell moria, no continuaven. Avui la mort del faig de la Ramor representa un mal auguri. La poesia, ara a 1 de maig, si és bona és riallera. Si no és, ni cal dir res. Nota breu, sorgida del no-res, com un respir de rentell, el rentell és aquest mosquitet que ens empipa tant a l'estiu, com un respir de rentell, ai de tu i ai d'ell, no afecta ni la pell on ha populat dolorosament el passarell. 4 de maig, pujo a Collformic. A Collformic el bàleg està florit, mostrant impúdic la sexualitat floral, innocent, no pecaminosa, posada al servei de la botànica, una sexualitat neta. Reproducció reconeguda sense cap més pecat que una exhibició al servei de la perpetuació. Sexe raig, vell, joiós i regalat, a peu de marge, sense cap variable de temor. El 5 de maig me'n vaig al poble, a la vila de Rupit. Entre altres gent interessant, conec el Joan Marçal, un home, el fill de la fonda de Rupit, el que li agrada pelar patates. Suposo que li ve d'un cert trauma de la guerra i de la postguerra. Aquest home cada dia pela patates, que disfruta pelant patates. Sempre pela a mà totes les patates de la fonda d'on és ell. Explica que el relaxa. S'hi troba molt a gust manegant i preparant el tubercle. Ho fa quasi bé les fosques. És ben curiós. a l'espai on antany el seu pare hi construïa carros, doncs és el carreter de la vila de Rupit. Explica que l'ull de la roca i de la roda havia de ser de freixa i les corbes i el raig d'alzina havia de ser una alzina alzinada, sense grups, molt forta. Moment molt agradable, regalat a la penombra. Una suau flaire de tubercle penetra els narius. Pàtina entre saborosa i maternal, pregonament casolana, entranyable. 7 de maig. Ah, el rossinyol. Quants cops per venir-nos de la sabana estant, de la sabana africana, a delectar-nos flabiol alat, mediterrània albada. Una mediterrània albada, per dissort, cada cop més apagada i més banyada de sang innocent. 15 de maig. Visito els companys, la Montse i en Jaume Tortell Poltrona, al Circ Cric. Tenen un gat preciós. Un gat albí, el felí, d'estil poltroneri de poltrona, mostra calma tot el dia, fins que se'n va a dormir. No li inquieta ni tan sols el ratolí. Aquí el teniu, vet aquí. És el pinxo, tanmateix, del riberal tordarenc, anomenat riberal de Martí, on els crics no hi paren de treballar amb el múscul i el magí. Segona quinzena de maig. Poema del Lluna Arbori. Soc com el Banya Riquer, sempre barrina i no sap per què. Soc la planura del pla, plogui neve o nevi qui et enllà. Soc mentijol amb sequera, sempre sol. Soc lluentó en la foscor, tant si es vol com si no. Soc requissà que cull maternal, niu d'ocell. Soc planta floral i perfumo tot el dia completament el rodal. Soc pensamenter, un no parar, no puc deixar-ho d'estar. Vinc d'un combat, temps ha perdut, que fins l'arada ha penjat. Soc la llisa del torrent, miro a fora i no ho entenc. Soc poema de sequer, cerco arreu, no trobo esquer. Soc l'opada marinera, entre ponent i llebeig, entre llusco res no veig. Soc del capçal dels arbres, cançó, m'acompanya en finor el perrupeig del tudó. Soc bosc tota la diada, des del crepuscle a l'albada. Soc el foc i la ventada, sols m'atura el bosc valent, per ventura. Soc a joc de faristeles, aprenc de l'herbei aixerreït fins de l'erm més solitari.
Les olors, els colors, els sons. Diaris de la natura, amb Martí Boada.
Finals de maig. Lectura de poemes. Enamorat del cant del bosc, de l'or i dels quadrells. Ahir, el bosc manyac dels quadrells, del municipi solsonès de la Molsosa, hi va haver una trobada intergeneracional de gent de tota l'edat. La majoria del sector pagès ramader, diversitat de pensaments i mirades vitals, unificats per una remor de fons meravellats pel bosc de roures centenaris, amb l'art de l'artista David Lama, el nou druida forestal de la contrada, assaonat per la vella, la jove i vella en ve alta, naia de la Molsosa, la vella Carla. Bosc antic, anyós, sota bosc de boix flairós, herbei de fenassar, molsim acollidor. Poema de l'Estapó. Bon dia des de les envistes del veïnat de Caltar, a l'alta vall de l'antiga Tordera. Els boscos expressen una quietud intensa, un silenci excessiu en encetar el dia, tant que generen paura. Em pregunto on són les veus matineres dels ocells de bosc. Silenci extrem, el cant tímid, flaviolat d'un merlot solitari al sot de Can Marçal. Una caternera refileja, d'esma, el límit de l'alzinar. Més avall, un cant suaument nupcial de tallarol de casquet. Res més. On són els tudons i els gaigs? Aquests són els més tabalots de l'alzinar. Avui, un silenci que no és del cas. El pla, Les herbetes dels marges. Un llevant roent sugarrima les seves fulles. Ni els falciots no han sortit encara dels ajocs. El pitjor del clima nou no és el que tenim, sinó el que ens espera. Fins els arbres comencen a fracassar. Ara mateix em sento com una mata d'estapó a més de 50 graus. La saba em crema els dintres. No aconsegueixo produir hidrocarburs que em generin marciment calmador. Transpiro amb molta dificultat. Sento que he perdut el nord botànic. L'ecofisiologia em falla estrepitosament. Fins la tija tremola amb por. 3 de juliol. Crònica d'una vivència personal i històrica compartida. Avui he fet una visita excepcional. He reproduït un viatge a Ribes de Freser. Ah, sí, a Ribes de Freser, al Mas del Maiol, al barri de la Massana, camí de Bruguera, als peus del massís de Taga. Recordant un viatge que vaig fer amb el meu pare que tant estimava, conegut com en Mau del Pol, amb el seu camió, un Ford 8 cilindres. Va ser a finals de l'estiu del 1958. Una aventura per un infant de 9 anys com el que tenia jo aquell moment. Immergit com qualsevol infant de l'època en un context històric pretecnològic, no hi havia encara ni televisió. Moment històric. Demogràficament teníem una població molt escassa i socialment una dictadura ferotge, el franquisme, amb un ambient social prenyat de tristor i sordidesa relacional. Els carrers eren buits de trànsit rodat pneumàtic i hi havia carros amb rodes de llantes de ferro protagonistes. La mobilitat del moment transcorria en els pobles i viles per damunt de les llambordes o adoquins, que deia la gent vulgarment. A fora de vila, els camins eren de terra, caracteritzats per les roderes fondes dels carros. Doncs fixeu-vos bé, un viatge que em portava tants anys enrere i que jo tenia un record de la meva infantesa, com no us podeu imaginar, i ara ja estem, hem arribat aquí a la casa on feia tants anys de la meva darrera estada. El pare em proposava de fer un viatge cap aquí amb el seu camió, fer-li companyia en un viatge a Ribes de Freser, al Mas de Can Maiol, al barri de la Massana, al peu del camí de Bruguera, amb l'objectiu d'anar a carregar un camió de patates al Kennebec. I anàvem a buscar patates, però no per menjar. Eren tan bones i no eren atacades pel mildiu ni per cap fong, de manera que les anàvem a buscar no per menjar, sinó per llavor. Eren patates de llavor, que no tenien cap tara, i que el pare les anava a buscar, a fer aquest encàrrec, de baixar carregats de patates de llavor. Cap allà, tot i que la meva mare, la Pepa de Cala Laura, no li feia cap gràcia que hi anés, però no, a contracor no va tenir més remei que acceptar que hi anés amb el pare. Per a mi era una aventura emocionant. En aquella època viatjar era algo inexistent. El vehicle era un camió reconstruït, un popurri de peces de diferents vehicles. Era el que hi havia, un artefacte amb rodes que no superava els 30 km hora. Arribem a Ribes de Freser, i que per mi significava un lent viatge de moltes hores. La carretera era l'antiga Puigcerdà, estreta, vorejada de plataners gruixuts a banda i banda. El ferm era una banda bunyeguda de quitrà amb grava. Un sotrac tocava l'altre, es pot dir que no hi havia trànsit. Molt de tant en tant, a la carretera, en direcció contrària, ens creuàvem un camió. El pare i el xofer contrari, a molta distància, iniciaven una entusiasta salutació mostrant la mà i el braç que traiem per la finestra del camió respectiu. Els vehicles de l'època no disposaven ni tan sols intermitents. Frenaven amb un elemental sistema de barnilles, a vegades ajudats per sucons d'arbre en forma de tascó. De tant en tant havíem d'esquivar un carro carregat de menjar pel bestiar. El viatge amb dos costats eren plens de camps de farratge o de cereal. Lentament la nit avançava, devorant la terra a la tarda. Jo literalment tremolava en plena vivència i arribàvem de nit a Can Maiol. Vivència humana de màxim nivell. El cor d'infant manava a tot drap. De fora del mas esperàvem la família en ple. No ens coneixíem de res. Primera vegada que ens trobàvem. El cap de la casa era l'Isidre Casal. La seva dona, la Pepeta, un puntal molt rellevant de la casa, tal com tardàvem a observar, i el Ton, germà solter de la família. I dels fills recordo l'Eugeni, el petit que en arribar ens va saludar i tot seguit ens va acomiadar, sorprenent-nos que va marxar, ell va marxar de casa, tot just acabàvem d'arribar perquè va anar a Ribes, perquè era l'encarregat d'engegar el cinema que el portava, engegava la màquina de fer cinema. L'Isidre Casal s'acompanyava, o acompanyava, vaja, ell, una parella de bous de la casa, que eren imprescindibles per llaurar i pel transport del mas. No tenien ni cavall. Personalment recordo el nom dels que tenien aleshores, els dos bous. Es deia, un es deia Moro i l'altre es deia en Gaspar. 65 anys després, aquest dilluns 3 de juliol, 65 anys després de l'experiència excepcional d'infant, he pogut visitar el Maiol, sorpresivament gràcies a les bones arts de l'amiga Dolly Guix, viva com una mosteleta de bosc. Resulta que és neboda de la Pepeta. Amb el suport del bon amic Àngel Cabruja, hem organitzat la visita a Can Maiol. Una efemèride inoblidable per a mi. He conegut l'hereu actual, en Joan Casals, un home de bondat humana. Se'l veu molt treballador. La seva dona, na Vero, amatent i acollidora. La pobilla, na Fàtima, vell plançonet. De la nissaga vaig conèixer la trobada amb l'Eugeni Sol, acompanyat de la seva dona. Ha estat entranyable. Una segona vivència lligada a la vista del Maiol, que la casa de pagès del costat, era realment la masia anomenada La Torre, que eren emparentats amb la gent del Maiol. Tinc un record infantil entranyable d'una noia, d'una nena, de la filla de La Torre. Era com una nineta de Rínxols d'Hort. En aquesta visita he tingut ocasió de conèixer el seu hereu actual, en Ramon Carbonell, i el seu fill, Arnau, ramaders transhumans, són un autèntic referent i una esperança.
Diaris de la Natura, amb Martí Boada, 107.7, radiosantsaloni.cat.
Bueno, estem arribant al final, colla, eh? Amb aquestes petites notes us recordo que això que estan en el llibre Poemes al sotabosc, que ja segurament el podeu trobar a les llibreries. Doncs altra vegada compartir aquesta estoneta amb vosaltres per mi ha estat molt plaent. Fins la propera.
Fins aquí Diaris de la Natura amb Martí Boada, el tercer dijous de mes a Punt 7 Ràdio, 107.7, radiosantsaloni.cat. Thank you.